Anem per feina. Arnau, fot-li.
Doncs som-hi. Avui descobrim el secret de l'èxit d'una cançó fosca que ens explica també una història obscura, però musicalment del tot irresistible. El Back to Black d'Amy Winehouse, el gran senzill del seu segon i últim disc, publicat el 2006, amb el qual va assolir l'èxit mundial de manera incontestable. Aviat descobrirem què explica aquesta cançó i quina història hi ha darrere de la seva lletra, però abans serà molt interessant esbrinar com va anar la primera trobada entre la cantant i el productor del disc. En aquest cas, el productor era Mark Ronson, que a l'any 2006 era relativament desconegut, però que arran d'aquella col·laboració també va saltar la fama i avui en dia ha treballat amb tots els artistes principals del panorama internacional. L'Amy i en Mark es van trobar per primera vegada a Nova York, als estudis del productor, on van estar conversant llargament sobre música. Ell, naturalment, estava interessat a conèixer quina sonoritat i quins estils podia temptejar per fer la seva feina. Una de les referències principals que Amy Winehouse va citar en aquella conversa i que acabaria determinant el so i l'estètica general de Back to Black va ser aquesta peça. Remember Walking in the Sun, un èxit del grup de noies de Shangri-Las, que triomfava a inicis dels 60. En Guille aquí babejant.
Sí. Perdó.
No, tranquil. Aquest estil, aquesta manera d'enfocar la música, el seu so i els diversos recursos musicals que utilitzava van ser el punt de partida per crear Back to Black. Després descobrirem com Mark Ronson va compondre la música de la cançó, però ara centrem-nos en la seva lletra. L'Amy la va escriure per tal d'explicar la situació tràgica i agònica que estava travessant durant aquella època. Back to Black, però especialment la peça homònima, s'emmarca en un trencament amorós que havia patit durant l'època de gestació d'aquelles cançons. Estem davant, per tant, d'una peça autobiogràfica escrita amb la voluntat d'alliberar uns sentiments i uns pensaments de gran intensitat que li ocasionaven un dolor profund. La parella sentimental que tenia aleshores havia decidit acabar amb la seva relació i havia tornat amb una parella anterior. La cançó és una fotografia perfecta de la sensació d'impotència i de buit absolut en el qual es trobava ella. I és precisament aquest trencament, aquesta pèrdua, el que la fa retornar a la foscor o al dol del qual, d'alguna manera, havia abandonat amb el seu estat enamoradís. Aquesta conflictiva història amorosa va tenir molts més capítols al llarg dels anys, però ja no són del nostre interès per tal d'abordar la peça que tractem avui. La cançó immortalitzava aquest moment de la història fatal i el sentiment desagradable que l'envoltava. Retornem al seu moment de gestació musical. Just la nit en la qual es van conèixer i van conversar llargament sobre les influències de l'Amy, Mark Ronson es va posar davant del piano i va crear amb només 4 acords la progressió harmònica principal de la cançó. El que sentim de fons és només la mà dreta de la part del piano de la peça. I va passant per aquests 4 acords de manera cíclica, sempre amb aquest ritme. És un ritme força senzill i repetitiu, però molt característic d'aquest tipus de gèneres musicals. Però allà on hi ha la veritable substància d'aquest acompanyament pianístic no és a la mà dreta, sinó en tot el moviment que té la mà esquerra. Descobrim com sona. A la part dels baixos hi ha molta més creativitat. Aquí no tenim un ritme repetitiu, sinó que hi ha diversos cops més inesperats i també atractives notes cromàtiques que porten una mica de color a tot plegat. Però, evidentment, ni una cosa ni l'altra separadament acaben de ser del tot interessants. Són dues peces d'un engranatge musical que ha estat pensat per funcionar conjuntament. Hem sentit com sona la mà dreta, estem sentint com sona la mà esquerra i ara descobrirem com sonen totes dues al mateix temps. Doncs aquí ho tenim. Aquest és el veritable esquelet de Black, de Back to Black, que Mark Ronson va escriure per Amy Winehouse just la nit en la qual s'havien conegut. Tota la resta de l'arranjament i la percussió parteixen i reforcen aquest esquelet primigeni que és l'origen de tot plegat. Com a curiositat, per internet corre una versió en directe feta només amb tres elements, una guitarra que fa la part de la mà dreta del piano, la part aguda, i un baix que s'encarrega naturalment dels greus. Aquests dos instruments reprodueixen de manera fantàstica l'esquelet pianístic de la peça. Escoltem com sona. La música funciona exactament igual, però en aquest cas amb una petita instrumentació. Esteu escoltant l'essència de la cançó. Simplement la melodia vocal que fa l'Amy, l'harmonia que fa la guitarra i el baix. Evidentment, la versió original de la peça està molt més recarregada i plena de recursos. Ara tindrem ocasió d'escoltar-la sencera, però abans un petit detall de qualitat amb el qual vull que ens fixem.
Carai.
La cançó ens parla en tot moment d'aquest retorn involuntari al dol, a la vida fosca, a la cruesa de la pèrdua. I per reforçar el caràcter lúgubre i obscur de la cançó, podrem sentir com s'utilitzen en molts moments el so de les campanes. És un recurs instrumental que enriqueix molt la diversitat tímbrica de la música. En Guille el fa servir molt habitualment, però depèn molt del context, en efecte, el simbolisme que té aquest tipus de so. En aquest cas, com que estem parlant d'això, d'una temàtica de caire fosc, doncs tot plegat ens submergeix en aquest tipus de dimensió simbòlica, diguéssim, tràgica i fosca. Escoltem com Amy Winehouse ens submergeix en aquella agonia que la va tenir presonera i que va relatar de manera magistral en aquesta cançó. Aquí el tenim, el piano com a esquelet de tot plegat. Podeu distingir la mà dreta i la mà esquerra i tenim també un bombo molt consistent que acompanya les notes greus i una espècie de pandereta que acaba de completar l'engranatge rítmic. Comença l'expressiva veu de l'Amy amb la qual ens relatarà la seva situació. Són petites frases musicals que ella va ornamentant amb detalls de gran expressivitat. En segon pla ja han aparegut subtilment algunes campanes. Ara ens explica com se sent ella. Està abatuda, però intenta mantenir l'orgull. A la base instrumental, mentrestant, hi ha aparegut una guitarra que acompanya els cops de la pandereta. I altre cop les campanes. Arribem a la tercera estrofa. Aquí ja apareixen en segon terme uns cors, són al fons. Són com una espècie de plany o de lament perquè ell ha tornat amb la seva antiga parella. I l'última estrofa d'aquest primer bloc. Amb algunes notes molt delicades de vibràfon, s'ha d'estar molt atent per sentir-les i ens prepara tot plegat pel moment més expansiu de la peça. Arribarem amb això a la tornada. Aquí la melodia vocal s'eixampla, apareix una guitarra melòdica i sobretot una secció de corda que li aporta un caràcter encara més nostàlgic a tot plegat. I es quedarà garrativada. No s'atreveix a dir on la va portar aquella circumstància. Continuem amb les estrofes. Fixeu-vos com aquí apareixen unes segones veus fetes per ella mateixa que harmonitzaran la seva pròpia melodia. Ens parla del món de les drogues, que va ser un dels malaurats protagonistes d'aquella relació. Ella se sent en una espiral d'autodestrucció constant. De tornada. Ara encara amb més exuberància instrumental de la corda que li aporta més dramatisme. També van ressonant al fons, ja hem travessat l'equador de la peça i aquí podem repetir aquest fragment per donar-li més importància. També és important la percussió que s'ha anat intensificant al llarg d'aquest fragment. I es tornarà a quedar penjada. Però ara sí que ens ho diu clarament. Allò la va fer tornar al dol, a la vida fosca i probablement al consum de drogues. Aquí tenim una espècie de rèquiem diminut, una missa pels difunts. Escolteu les campanes, els cors, la corda, I, de fet, ens ha estat dient que va morir 100 vegades arran d'aquell trencament. I arribem a la dominant de la tonalitat, una mica de tensió... les últimes tornades per cantar les misèries de la vida. Ens ha submergit en aquesta atmosfera de dol, tètrica però irresistible. Com col·loca les paraules rítmicament entre tota la música, com fa que la veu balli amb la corda, amb un moviment de sofisticada elegància. I va tornar el dol i la foscor. El món artístic a vegades és realment paradoxal i pot fer que d'un sentiment tan dolorós i desagradable engermini una música meravellosa.
Gràcies, Arnau.
Una abraçada.